Iniciem el tercer capítol de l'Angeleta Parla, el programa de ràdio de l'Angeleta Ferrer, i avui ho fem, saludem els locutors i locutores que tenim a la taula a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, el Guillem Liria. Hola, què tal?
Molt bones.
Bon dia. Bruna Vázquez.
Hola.
Què tal? Ainhoa Berlanga.
Hola.
Xima Ferreira.
Hola.
Albert García.
Hola.
Hola. El Martí Civit.
Hola.
I el Joan Gimeno, que el tenim a les vies de so avui. Doncs, si us sembla, comencem, ja els coneixem a tots i totes, comencem amb les notícies, amb l'última actualitat que ens porten el Guillem i la Bruna. I comença el Guillem Liria. Què ens expliques?
Doncs, com alguns de vosaltres ja sabreu, hi ha moltes aturades, parlant en el món del futbol, aturades de seleccions, i això s'està veient clarament afectat a les lesions i com s'estan comportant aquests jugadors.
A les lesions de futbolistes.
Correcte.
No? Estàs parlant del món del futbol i que hi ha aturades... Això, jo és que no sé gaire de futbol. Per tant, aquestes aturades és enmig de són jugadors d'un equip de futbol que deixen el seu equip per jugar amb les seves pròpies seleccions. Això et refereixes?
Correcte. I les queixes i la problemàtica ve, ja que això talla el ritme del jugador i doncs, fa que puguin haver-hi més lesions i provoca el seu estat de... altera el seu estat de forma. De forma que, doncs, molts aficionats de clubs s'estan queixant, ja que, per exemple, el cas de Gavi, a l'última aturada de seleccions d'aquest passat mes.
Gavi de quin equip és?
Gavi del Futbol Club Barcelona. Molts t'hauran matat, eh, Jess?
Sí. Ja us he vist les cares de... Oh, no ho sap.
Sí. Doncs molts aficionats es queixen de que hi hagi totes aturades, ja que es proposa, per exemple, doncs, en comptes de fer-ne diferents durant cada mes, doncs fer-ne una més llarga i que doncs, no alteri tant el rendiment dels jugadors.
O sigui, que hi ha partits de la selecció mensuals, aproximadament.
Pràcticament. No és una cada mes, però bueno, ho tenen distribuït de forma que molta gent es queixa i el critica la FIFA, de que doncs, sembla que vulguin doncs, que s'estiguin aprofitant i estiguin tenint una sobreexplotació als jugadors.
Clar, són com màquines, no? I com donen diners, doncs fem més partits, organitzem més partits.
Més entrades.
Més entrades, més calés, més visualitzacions a televisions. I això, doncs, al final es veu perjudicat al joc.
Entenc, i a la baixa qualitat, sí. Molts aficionats, i de fet algun jugador com Dani Carvajal, jugador del Real Madrid.
Molt bé, gràcies.
Doncs s'ha queixat, ja que és un cas bastant controversial, dient que doncs bé, això pot afectar a la baixa qualitat dels seus partits i que si fos per ell doncs hi hauria molts menys parons.
I hi ha hagut lesions? Hi ha moltes lesions a les seleccions?
Per exemple, que les últimes lesions han estat de jugadors molt importants, la veritat. Per al Futbol Club Barcelona s'ha lesionat el porter, el Marc-André Ter Stegen, amb la selecció alemana, i Erling Braut Haaland, el màxim golejador de la Premier League, si no m'equivoco, també es va lesionar, que juga en el Manchester City, i doncs això ha provocat doncs, que, de fet, n'hi ha bastants més jugadors, que no me'n recordo ara mateix, però això ha provocat que doncs, aficionats de tot arreu d'Europa i també d'Amèrica, de Sud-amèrica, doncs s'hagin queixat a les xarxes socials i doncs això ha donat més visibilització a que potser aquestes aturades s'haurien de
controlar una miqueta. O sigui, el debat està a les xarxes. Tenim a les xarxes.
A les xarxes i als informatius de televisió.
Tu què opines?
Doncs jo crec que hi ha una sobreexplotació, sincerament, perquè em sembla bé que hi hagi partits de selecció, però jo crec que al final aquests partits, alguns com que per d'una manera sobren una mica. I sembla que se'ls vulgui donar massa bombo i després aquests futbolistes no acaben rendint al club que al final els hi paga els calés.
És el que t'anava a dir, que al final aquests jugadors viuen d'aquests equips, que són empreses privades, i estan obligats a anar a jugar a la seva selecció, perquè ja és obligat, no? No poden dir que no.
Sí que poden dir que no, però al final, quan tu representes un equip, també hi ha molt aficionat que estàs a la teva nació i al final, doncs, si tu després vols anar a jugar a l'Eurocopa, que la tindrem d'aquí poc, doncs tu, si vas dient que no a la teva selecció, doncs potser després no et convocaran i es podran enfadar amb tu. El cas de Gavi particularment ha alterat amb molts aficionats, ja que justament a Espanya en aquell partit no jugava res i portava ja Gavi venint de jugar molts partits seguits amb el Barça i portava una sobrecàrrega muscular tan important, doncs, que es va trencar.
És que ara riuràs, però jo t'anava a preguntar de quina selecció és el Gavi.
Sí.
Perquè, per tant, la té a prop. Estava pensant en algú que ha de creuar l'oceà o Brasil o Argentina, que ho té més lluny, la seva selecció.
De la cantera del Barça.
Vosaltres què opineu? Sou admiradors i admiradores de futbol? Feu cara de que us és realment igual.
Bueno.
No dominem gaire el tema.
Molt bé, doncs Guillem, moltes gràcies per portar-nos al programa aquest debat que existeix al món del futbol. I ara passem a la Bruna, que també ha preparat doncs una notícia per explicar-nos. Sí. L'Angeleta parla. Endavant.
Jo, seguint amb la línia dels esports, ara us parlaré de les novetats en el món del motor, específicament en el món de la Fórmula 1. I resulta que Madrid succeirà a Barcelona com a seu del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a IFEMA a partir del 2026. Era un circuit que es feia a Barcelona i ara passarà a Madrid. Bueno, encara no està del tot confirmat, però l'Ajuntament i Comunitat de Madrid no confirmen oficialment la notícia, que però ha estat avançada pel diari El Mundo. Però recorden l'Ajuntament de Madrid que han impulsat el projecte i preveuen que el retorn d'una competició inèdita a la capital des del 1981 en el vell circuit de Jarama.
Però Jarama està actualitzat? Es fan ara competicions allà? O sigui, haurien de fer obres i actualitzar-ho per poder que entrés dins del circuit de Fórmula 1. Molt bé, i què opines al respecte, Bruna?
Suposarà un gran... O sigui, a Madrid recordarà un gran... molts diners amb aquesta decisió, i personalment suposo que la gent que viu a Barcelona li semblarà pitjor, la gent fan
de la Fórmula 1,
doncs, no podrà... li semblarà pitjor perquè no podrà assistir, o se li serà més difícil assistir si t'agrada. I si no, a part de lo econòmic i la part de que t'agradi o no, pues no sé.
Molt bé.
Ja depèn.
Perfecte. Les notícies finalitzades? Sí? Doncs donem pas a la següent secció. M'agrada, no m'agrada. I la primera en explicar-nos què li agrada o no li agrada, ara ens ho dirà, és la Ainhoa Berlanga. Endavant, Ainhoa.
Així és. Jo us parlaré sobre la mesura que es va prendre. Ara especificaré el què. Llavors, en el debat d'investidura del passat 15 de novembre, el Pedro Sánchez va dir que l'1 de gener de 2024 el transport públic seria gratuït per als estudiants, joves i aturats. Aquesta mesura va ser impulsada per el PSOE amb la finalitat de facilitar l'ús del transport públic a la població que no té grans ingressos. Aquesta nova mesura ens ha agradat molt. Creiem que ens facilitarà als joves a tenir la nostra pròpia independència i no haver de dependre dels adults, ni econòmicament ni a l'hora de moure'ns, ja que clarament si ets menor no pots conduir, o en el cas de que sí que tinguis carnet, potser no pots permetre tenir un cotxe propi per usar-lo quan necessitis. I els diners que estalvis els podràs usar en un futur.
Utilitzeu el transport públic vosaltres?
Sí.
Sí?
Molt. Sí.
Molt?
Sí,
sí. I quants diners aproximadament us gasteu en transport públic al mes?
Bé, ara no tants, perquè tots els d'aquí tenim la T16 de moment i és gratuït. Abans costava, crec, 30 euros o alguna cosa així, i la tenies fins al 16, i ara crec que és gratuït. Però quan tinguem 16, o sigui, quan acabi l'any, ja al gener haurem de començar a pagar.
Però entra en vigor aquesta mesura, en principi?
A l'1 de gener.
I això per qualsevol transport?
En teoria sí, perquè no s'ha especificat quin, però com ha dit, transport públic en general, ens hem d'imaginar.
Acollir que sigui tot.
Exacte.
I joves estudiants?
Exacte, joves estudiants i aturats. Aquesta mesura inclouria aquests.
Molt bé, doncs sí, a mi també m'agrada aquesta notícia. Moltes gràcies, Ainhoa. I ara la Xima ens explicarà una cosa que no t'agrada, no? O que sí t'agrada, digues.
Bueno, les dues. Jo avui parlaré sobre els vestits que ha portat aquests últims anys la presentadora de Les Campanades.
Quina?
La Cristina Pedroche.
Cristina Pedroche, Sí. A veure, aquí hi haurà debat. A veure, continua.
Bueno, començaré dient els que em semblen millor i després, pues, cap a pitjor, en la meva opinió. Llavors, en el meu top 1 posaria el que va portar a l'any 2019, que és un vestit que té una part daurada, que com té l'estructura del seu cos, i després una part negra que és la que com completa el vestit, i bueno, a mi personalment em sembla els colors molt que destaquen molt i m'agrada molt la forma i tot.
Te'l posaries tu, aquell vestit?
A veure, és que no sé si em quedaria el mateix.
Segur que et quedaria bé, però és... Tenint en compte que et quedaria bé, te'l posaries? O sigui, seria un vestit que et compraries?
En una
si haguessis ocasió... de presentar Les Campanades?
Sí, potser sí.
Sí. Perfecte. Jo no el recordo. Vosaltres el recordeu, el vestit?
Ara mateix no...
Després anirem a la xarxa per buscar aquestes imatges. Endavant, quin és el top, el segon, la segona? Sí. Aquest és la primera posició del teu gust. La segona posició.
La que va portar l'any anterior, el 2018, que és un biquini de flors amb una capa de rosa. I, bueno, no és molt original, és bastant simple, però els colors també són molt vius i... em sembla bastant bonic, encara que sigui simple.
La tercera posició?
Sí, el vestit que va portar el 2020, que va ser un que el va fer per al Covid-19 i va ajuntar com mascaretes confeccionades amb 16.300 cristalls i va fer el model, bueno, li van fer el model del vestit.
Aquest no el recordo gens. Has de fer un Google després.
Sí. En quarta posició ficaria el vestit que va portar l'any 2021, que és un que homenatja a un artista que va morir l'any 1994 i es va inspirar en l'obra que il·lustra la metamorfosi dels insectes. Llavors es composava d'un casc d'àcer que va deixar veure després a la presentadora sense pèl, amb un calçat futurista, un pic i una capa creada per BUG Studio.
Estàs dient que sí, Ainhoa, perquè tu te'n recordes.
Sí, me'n recordo.
Et va agradar?
Bueno, a mi personalment no, però bueno, jo crec que els vestits de la Pedroche són com molt famosos i la gent sempre està esperant que sigui final d'any per veure què porta aquest any.
Per últim, volia destacar el que va portar l'any passat, perquè va haver molta polèmica d'aquell vestit. És un que representa un colom i llavors la gent el criticava molt perquè deia que era com massa simple, penós, que els hi semblava un despropòsit i I bueno, molta gent no li va agradar el vestit i alguns medis també van observar que la van notar com una mica incòmoda.
Uh-huh. I a tu és el que menys et va agradar.
Sí.
També penses igual.
Sí, em sembla com una mica simple, però tampoc cal criticar tant com li van fer perquè...
I enguany la Pedroche torna a representar les campanades, que no ho sé.
Sí, sí, sí.
Per tant, hi ha aquesta expectació, no? Que a veure què portarà.
Clar,
aquesta
veure...
Molt bé. Vosaltres què penseu dels vestits de la Pedroche?
Bueno, jo aquest que ha dit que el que menys li ha agradat, si recordo, és un que semblava un drap i que anava embolicada, sí, sí. Però a mi tampoc em va agradar.
Tampoc et va agradar.
Coincideixo amb la
Bruna,
Xina.
No, jo els miro cada any, però jo miro les campanades per TV3 i després em fico allà a mirar.
Canvies per veure només el vestit
per,
i ala.
Per mirar el vestit i ja està. Mm.
No, Guillem?
Jo crec que estan fets més per cridar l'atenció que per una altra cosa.
Sí.
Sí, evidentment.
Sí.
Per la performance.
Correcte. Més maco o no, això ja depèn dels gustos i no aquí no m'ho vull ficar.
Possiblement el que has dit primer, el que has explicat primer, sí que era, no?, un vestit ja creat, una mica exagerat, no?, però sí que era creat per com una nit de festa i amb el daurat, el negre, i els altres ja eren una mica més reivindicatius,
sí,
per comunicar alguna cosa. Molt bé, Xima, doncs moltes gràcies per fer-nos aquest recorregut pels vestits. Ens has fet la prèvia perfecta per saber el dia de Cap d'Any, no?, per preparar-nos i per fer la prèvia per poder veure el nou vestit. A veure, ja ens explicaràs en quina posició queda aquest nou vestit. Moltes gràcies i continuem ara amb... Ai, una secció fantàstica. Safareig musical. L'Albert García.
Hola.
Què tal? Què ens expliques?
Doncs per acabar el programa parlarem de la música.
Espera, que també m'està dient el Martí. Martí, tu també participes d'aquesta secció.
Sí.
Expliqueu-me, sí. Què fareu, què explicareu?
Bé, doncs jo parlaré de la Maria Carey i el Martí parlarà d'algunes Nadales. Sí.
Tu, la Nadala,
jo,
sí,
la Nadala per excel·lència.
I el Martí de Nadales.
Exacte.
No? Explica'ns, Albert.
Bé, doncs, un any més, la icona musical, la diva del pop, Maria Carey, ha tornat a la temporada de Nadal amb el tema All I Want for Christmas Is You, que continua dominant totes les plataformes, malgrat ser de 1994.
És que, atenció, és de 1994, l'any vinent farà 20 anys. L'any vinent no, ara he fet malament.
No, farà 30 anys.
30. Ai, no, molt malament. Jo, el científic, no me'l trauria, eh? 30 anys.
Sí, i això demostra que és un èxit atemporal. Que cada any torna a les llistes i ho peta.
I la tenim per aquí, no? O la sentirem al final de... Joan, al final?
La sentirem al final. Vale. Doncs, bueno, de fet, per ella el Nadal comença tan d'hora com s'acaba el Halloween, que ella publica cada any un vídeo amb la frase It's time i representa que ella surt de l'arm... O sigui, de...
Es descongela, per dir-ho.
Sí, es descongela i inicia la temporada de Nadal i llavors ja comença la temporada per ella, perquè és quan la cançó té el seu pic de reproduccions.
Allà hi ha el Halloween.
El mateix punt que acaba el Halloween, ella penja el vídeo i ja comença per ella la temporada de Nadal. I bueno, és increïble la quantitat de diners que guanya cada any amb aquesta cançó.
Només amb una cançó, eh? Atenció.
Només amb aquesta cançó, tot i que ella és una artista que ha tingut una carrera molt extensa i és una diva del pop, és a dir, té molts hits que ara no s'escolten tant, però sí que ha sigut molt important.
Sí, la Mariah Carey forma part de la història de la música.
Sí, efectivament.
Saps? Ara et faré una pregunta, clar, no ho hem preparat, però saps si és l'autora?
Ui, no.
De la cançó?
Això no ho
o
sé.
O només la intèrpret, perquè els calés, això depèn molt si ets autora i
sí, sí, doncs ho hauríem de comprovar.
Doncs ho mirarem també.
De fet, bueno, alguns mitjans de comunicació d'Estats Units calculen que només en reproduccions guanya entre 2.5 i 3 milions de dòlars cada temporada de Nadal.
Cada temporada?
Ja té la vida feta, aquesta?
Sí.
Home, sí, però depèn del ritme de vida, Martí, també, que portis.
Ja, bueno, clar.
2 milions, depèn de si vas als cotxes que et compres i els vestits que et compres.
Es queden curts, a vegades.
Es queden curts. Has de fer altres feines.
tot i això no és l'única retribució que guanya de la cançó, sinó que també guanya molts diners en drets d'autor, perquè la cançó es troba molts anuncis, sèries, pel·lícules, i l'ha convertit en un negoci.
No, clarament.
I molts economistes la cataloguen com un fenomen increïble, un fenomen trencador, que és de les úniques cançons que cada any pot generar tants
diners.
Tants diners, sí.
I notorietat. Mariah Carey torna a l'actualitat sempre amb aquestes dates.
Exacte.
Molt bé. Parlem de més Nadales?
Sí.
Bueno, a veure, jo us plantejaré dues preguntes de quin és el seu origen i per què sortim al carrer a cantar les Nadales.
Ah, però ens faràs tu les preguntes a nosaltres, eh?
Bueno, a veure, ja les tinc respostes.
Vale, doncs vinga, endavant.
A veure, per què sortim al carrer? Doncs és fàcil, fa milers d'anys a Europa es cantaven himnes i cançons per celebrar el solstici d'hivern, que és el dia més curt de l'any, i llavors se celebrava entre cançons de joies i danses al voltant d'un cercle de pedra. Llavors els cristians van fer la seva celebració i van introduir cançons de temàtica cristiana. Una de les primeres Nadales cristianes és de l'any 129.
Després de Crist.
És a dir, fa mil... No, o sigui, sí, fa 1890 anys.
Has tret la calculadora, eh?
No, en realitat ho tenia apuntat, però...
Ah, vale.
Jo ja et dic que tampoc aprovaria el batxillerat. Mica en mica es van anar estenent i a partir de l'any 760 hi havia molts compositors de Nadal arreu d'Europa, però llavors no acabaven d'agradar perquè eren en llatí, un idioma que la majoria de població no entenia. Per això que a mitjans del 1200 no hi havia cap interès en celebrar el Nadal ni cantar Nadales. Això va canviar gràcies a Sant Francesc d'Assís, un senyor així, que el 1200, exacte, 1223 va començar a fer representacions de la natalitat a Itàlia, unes obres durant les quals l'artista cantava cançons narrant la història de Jesús quan naixia. Aquestes noves Nadales van viatjar per tota Europa reanimant les ganes de cantar-ne. I la primera Nadala Nadala que coneixem ara va ser escrita el 1410, però només se conserva un petit fragment. Llavors, durant aquella època, les Nadales es cantaven a casa i, tot i parlar d'escenes religioses, no s'entenien com a tals. Llavors, a partir del 1640, la celebració de Nadal es va aturar, però les Nadales van sobreviure perquè la gent les cantava en secret a casa seva. Llavors, bé, va sorgir el Nadal i va sorgir totes les Nadales i totes les cançons que coneixem ara.
Molt bé, tu has posat el punt històric.
Una mica.
Una mica. Doncs crec que ja hem acabat, no?, tot el programa, però sí que posem música.
Sí, bueno, home, i jo vull dir una cosa, ho acabo de consultar.
Ah,
que
bé,
sí,
veus,
que és l'escriptora.
O sigui que...
La compositora.
La compositora, per tant, sí, guanya encara més diners.
Encara més diners.
Molt
exacte.
Bé. Doncs quina sort, la Mariah Carey.
Sí, aquesta té la vida solucionada.
Solucionada.
I ens agradaria molts.
Ja dèiem, depèn del ritme que portis.
Bueno,
a
sí,
nosaltres ens solucionaria molt i molt bé la vida, però depèn del ritme de vida.
Exacte.
Ara sí, posem,
sí,
acomiadem,
posem,
no?
I
també, doncs, desitgem bon Nadal als nostres oients i a vosaltres, que passeu un bon Nadal. Ens tornem a trobar aquí a l'estudi Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat el 2024, amb més continguts, amb més tertúlia, més debat, més actualitat, més futbol, més Fórmula 1 i sobretot amb els estudiants de l'Angeleta Ferrer, l'Angeleta Parla. Moltes gràcies. Vaig a fer recorregut. Guillem Liria, Bruna Vázquez, Ainhoa Berlanga, Xima Ferreira, Albert García, Martí Civit i el Joan Gimeno. Moltes gràcies i fins la propera. I ja ens quedem amb Mariah Carey. Oh.